Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer en aquesta jornada de dilluns, dia 8 de setembre. Tot seguit els avancem en titulars, algunes de les informacions que ampliem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu que obrim parlant que aquest dilluns es tornen a obrir les portes d'escoles i instituts per acollir els alumnes i començar el curs 2025-2026. En concret comencen el d'infantil, primària, ESO i formació professional de grau bàsic, amb una previsió de 1.040.000 alumnes, 12.000 menys respecte al curs passat. Batxillerat i formació professional mitjana i superior començaran divendres les classes. Aquest serà el primer curs en què mòbils, rellotges intel·ligents estaran prohibits a l'aula en l'etapa obligatòria. Pel que fa a Balaguer i Comarca, el curs arrenca amb normalitat, tot i les obres pendents d'acabar en alguns dels centres. En aquest sentit, la comunitat educativa de l'escola Montroig ha fet aquest primer dia un acte de protesta a les portes de l'escola pel retard en l'inici de les obres de la segona fase de l'escola, que esperen des de l'any 2009. A Castelló de Farfanya, en canvi, coincidint amb l'inici del curs, s'ha inaugurat la reforma de l'escola. Precisament, en motiu de la seva inauguració, ha rebut la visita del conseller Dalmau. D'altra banda, la Paeria de Balaguer manté un curs més el servei gratuït de transport urbà per als estudiants menors de 18 anys. A banda d'aquestes qüestions, en tractarem d'altres que us avancem tot seguit en forma de titulars.
També parlarem avui de la captació d'aigua que la ciutat de Balaguer fa de la sèquia del CUP i de la continuïtat que podrà tenir després que el jutge l'hagi avalat. La Paeria de Balaguer, recordem que va haver de fer un decret d'emergència per tornar a captar aigua de la sèquia del CUP al tallar els regants aquesta captació. També avui hem de parlar de l'assignatura del conveni del metall a la demarcació de Lleida per als anys 2025-2027. Es tracta d'un nou conveni que garanteix el manteniment del poder adquisitiu i millora els drets i les condicions de les prop de 13.000 persones que treballen en aquest sector a la demarcació. I en l'àmbit agrari, Unió de Pagesos ha lamentat que el sector del porc acabi sent la moneda de canvi pels arancels de la Unió Europea sobre els cotxes elèctrics de la Xina. El preu del porc porta 9 setmanes a la baixa i els productors temen les repercussions davant de l'anunci del govern xinès. I en l'àmbit cultural repassarem els actes del Correllengua, perquè Balaguer va celebrar aquest passat dissabte l'acte central del Correllengua 2025 i ho va fer amb una gran participació ciutadana i identitats. Enguany, recordem que aquest Correllengua estava dedicat a Mercè Rodoreda. I també anirem fins a Pons, on Marina Rossell va cloure dissabte al vespre amb un recital pròxim i emotiu la primera edició del Zona Pons. La cantant ho va fer acompanyada del pianista Xavi Lloses i va plegar prop de 300 persones a l'esplanada del castell de Pons, en l'únic concert gratuït d'aquest festival.
I en la recta final de l'informatiu dedicarem uns minuts a la secció esportiva.
En l'apartat esportiu d'avui parlarem del Club Futbol Balaguer, que va obtenir el passi a la final de la Copa Lleida després de superar per 1-2 el Club Futbol Juneda en un maig disputat i rebrà a la final el Balàfia, que va superar per la mínima a l'Atlètic Alpicat en la primera semifinal, en la primera oportunitat pel conjunt de la capital de la Noguera d'aconseguir el primer títol de la temporada. També parlarem del campionat de l'Sports Class Racing Series que tancava la temporada amb la prova que es va celebrar a Àger, que va servir per viure el desenllaç d'una competició en un esdeveniment esportiu de primer nivell internacional que es va viure a la zona del Montsec.
Aquest dilluns s'han tornat a obrir les portes d'escoles i instituts per acollir els alumnes i començar el curs 2025-2026. En concret comencen els d'infantil, primària, ESO i formació professional de grau bàsic amb una previsió de 1.040.000 alumnes, 12.000 menys que l'any passat. Si s'inclouen els de batxillerat i formació mitjana i superior que comencen divendres, la xifra és de 1.326.000 alumnes al conjunt del règim general presencial, 8.493 menys que el curs passat. Sumant-hi també el règim especial, la formació a distància i la d'adults, la previsió és de més de 1,6 milions d'alumnes, més de 2.200 menys. Aquest serà el primer curs en què mòbils i rellotges intel·ligents estaran prohibits a l'aula en l'etapa obligatòria. Del total d'alumnes d'aquesta etapa, un terç té necessitats educatives específiques de suport. Per atendre aquests alumnes, hi haurà 83.949 dotacions de personal docent als centres públics, 1.672 més respecte a l'inici del curs anterior. Una de les novetats en aquest àmbit serà l'establiment de nomenaments diaris i la posada en marxa d'una aplicació per a agilitzar la gestió de la borsa d'interins que es posarà inicialment en marxa amb serveis territorials de Barcelona, Lleida i Terres de l'Ebre.
A les comarques de Lleida, el curs ha començat per 77.393 alumnes, 316 menys que no pas l'any anterior. El descens es concentra sobretot a infantil i primària, mentre que batxillerat i formació professional guanyen matriculacions. Pel que fa al professorat, els centres de Ponent disposen de 6.030 docents i s'estrena a més una aplicació mòbil per agilitzar les substitucions dels interins. A Balaguer, a la comarca de la Noguera, el curs ha arrencat amb certa normalitat, tot i les obres pendents d'acabar en alguns dels centres. En aquest sentit, la comunitat educativa de l'escola Montroig ha fet un acte de protesta pel retard en l'inici de les obres de la segona fase de l'escola. A Castelló de Farfanya, en canvi, han estrenat la reforma de la seva. A l'Institut Ciutat de Balaguer han començat el curs més de 600 alumnes. La paera d'Educació i Infància, Anna Profitós, ha valorat positivament aquest inici de curs i ha recordat que és el dia dels nens, de les famílies i dels docents. En aquest sentit, ha apel·lat a les famílies a implicar-se en el procés educatiu.
És el dia dels nens, però també és el dia de les famílies i també és el dia dels docents. Els docents, els psicopedagogs, els orientadors, el personal PAS, tenim moltes ganes de retrobar-nos amb els alumnes. Ens hem format per poder gestionar les emocions, els conflictes i l'enorme diversitat educativa que trobarem a les aules. Les famílies també són un factor molt important. Apel·lo a la seva implicació en el procés d'aprenentatge dels seus fills i filles. Els necessitem que col·laborin en les reunions, en les tutories, en l'acompanyament i sobretot en l'assistència continuada a les aules i en la puntualitat. I després, com no, tenim els protagonistes del dia que estan aquí darrere, que són els nostres alumnes. Venen amb moltes ganes de retrobar-se amb els amics, de conèixer els nous companys, de conèixer els nous professors, l'horari i, sobretot, pues, amb ganes d'aprendre i de passar-s'ho bé, també, entenc jo.
Profitós ha destacat la feina prèvia de manteniment que s'ha fet als centres públics de la ciutat, recordant que totes les obres previstes des de la paeria estan finalitzades i només queden les que depenen del Departament d'Ensenyament, com ara l'ascensor i les escales d'emergència de l'escola La Noguera, entre altres actuacions.
Les obres que estaven previstes des de la paeria sí que s'han pogut acabar. Tenim acabada la rehabilitació de la caseta de l'AFA de Gaspar de Portolà, per exemple, vam arranjar el pati de infantil de l'escola Àngel Guimerà, van posar aires acondicionats a la Jardí Infant dels Puccinellis, però hi ha algunes obres que estan a mig acabar, per exemple, totes les que depenen del Departament d'Educació, l'escola La Noguera, que estan fent una escala d'emergència i un ascensor, o fins i tot amb aquest mateix institut, la connexió o la instal·lació de noves calderes també està una mica endarrerida. I, òbviament, tenim un tema que és prioritari, que és el tema de l'escola Montroig, que també depèn del Departament d'Educació.
I coincidint amb el primer dia d'escola, la comunitat educativa de l'escola Montroig de Balaguer s'ha plantat davant del centre per protestar pel retard d'inici de les obres de la segona fase de l'escola. Han estat desenes de persones, entre alumnat, professorat i famílies, les que s'han donat cita per protestar pel retard en l'inici d'aquesta obra, que preveu la retirada dels mòduls prefabricats i la continuació del propi edifici albergant noves aules, menjador, gimnàs, vestidors, així com una pista esportiva i zones verdes. Les obres d'ampliació de l'escola Montroig arrosseguen un retard després de les modificacions que es van haver de fer al projecte, un fet que va suposar sumar finalment un pressupost de més de 3,5 milions d'euros, 1.300.000 més que el previst inicialment. Uns diners que inicialment els avançarà la paeria i hi ha el compromís en aquest sentit que el Departament d'Educació els retorni a la ciutat en diferents anualitats. És precisament aquest punt el que provoca aquests retards. Des de la paeria es continuen mantenint reunions amb el Departament per mirar de desencallar aquest punt el més ràpid possible. Mentrestant, com dèiem, la comunitat educativa ha mostrat el seu malestar per aquests retards.
Cristina Carbonell, directora de l'escola, diu que és una acció que surt de les famílies, a la qual els docents s'han sumat en compartir les reivindicacions. Carbonell explica que fa molts anys que es parla de la segona fase de l'escola, però els fets no arriben. En aquest sentit, diu que es troben exactament com fa un any, en què faltaven dos informes per arribar, un cop ja s'havia fet l'exposició pública del projecte. L'informe del departament, de fet, no va arribar mai. Ha caducat el conveni i hi ha hagut un increment de costos, fent impossible tenir cap data d'inici.
Aquesta és una acció que en principi surt de les famílies i nosaltres era 8:45, estem aquí recolzant, estem també amb la samarreta taronja perquè compartim evidentment doncs, les reivindicacions. És una vergonya. Fa molts anys que parlem, o sigui des del 2007-2008, per aquí també s'ha repartit una cronologia de les diferents actuacions que s'han anat fent i sí, evidentment parlem amb els responsables. He de dir que hi ha en aquest sentit una comunicació doncs, fluida, però és clar, els fets no arriben. En aquest moment estem igual, exactament igual que estàvem al setembre de l'any passat. Al setembre de l'any passat se'ns va dir que, si ho recordeu, a l'estiu el projecte doncs, va estar a exposició pública. Faltava per arribar un informe tant de la Diputació com del Departament d'Educació. En el procés d'exposició va arribar el de la Diputació, però el del Departament d'Educació no va arribar. Aleshores ens van dir que al llarg del mes de setembre arribaria, doncs tampoc va arribar i des del setembre fins ara. En aquest procés hi ha hagut un altre cop un increment de costos i han passat coses com, per exemple, que s'ha caducat el conveni i s'ha de tornar a renovar.
Ana Soriano, membre de l'AFA, explica que no poden fer classes en condicions amb infants que han d'estar al menjador 38 graus o que no disposen de gimnàs, havent de patir les inclemències meteorològiques.
El funcionament del dia a dia, per exemple, a l'estiu o a l'hivern, fan gimnàsia al pati d'aquí darrere, amb la calor i el fred que fa. Sí que tenen aire condicionat a l'aula, que això ens han traslladat les mestres, però, per exemple, al menjador a l'estiu estem a més de 38 graus. Això no és una situació aguantable.
Soriano ha explicat també que estan cansats de sentir-se abandonats, ja que fa 15 anys que esperen les obres. Diu que entre les excuses del Departament d'Educació i la Paeria ja no saben en quin punt es troba el projecte. Per aquest motiu ha definit l'acte d'avui com la primera espurna i no descarten mobilitzacions i marxes lentes.
Que estem cansats d'aquesta sensació d'abandonament que tenim. Fa 15 anys que estem esperant les obres de l'escola. Tenim notícies de premsa que diuen que el 2008 l'escola començaven les obres ja. Estem al 2025. Entre excuses del Departament d'Educació i la Paeria no sabem en quin estat està ara mateix el projecte, si depèn de que el projecte estigui aprovat, si la licitació es pot fer, si ara hi ha un increment de preus. És la primera de moltes, ja estem molt farts, estem cansats i si ens hem de desplaçar fins a la Paeria també hi anirem, si hem de fer marxes de cotxes lentes també les farem. I això és la primera espurna.
Un dels testimonis presents entre els concentrats era el de Selena Sánchez, una exalumna de l'escola. Sánchez recordava que va entrar al curs 2007-2008 amb la promesa a la seva família de l'escola nova. Ella va acabar l'escola i el seu germà, qui es porta 7 anys, també ha acabat l'educació primària i tampoc l'ha vist.
Jo vaig entrar al curs 2007-2008, que en aquell aleshores estàvem als barracons d'allí de darrere de Gaspar de Portolà i doncs, els meus pares, perquè jo encara era molt petita, se'ls va prometre que s'anava a construir una escola nova i que doncs, seria un projecte que duraria molts anys perquè l'escola doncs, seria per a molts anys. I llavors ens vam venir cap aquí, al primer tros de l'escola, i no es va acabar mai de construir l'escola. I venien barracons i més barracons, i jo vaig acabar l'escola i encara no hi havia escola. Després va venir el meu germà, va acabar el curs i ens portem gairebé 7 anys. Per tant, van passar molts anys des que jo vaig acabar fins que va acabar el meu germà. I el meu germà tampoc ha arribat a veure l'escola. El meu germà ara entra a batxillerat i no ha vist l'escola, per tant, l'escola no arriba de cap manera. Estic jo ara als casals, cuido els nens que tenen 6-7 anys i aquests nens tampoc veuen l'escola. La veuran a l'escola, aquests nens?
L'escola Montroig va començar la seva activitat el curs 2007-2008. Inicialment, la construcció de l'escola es va plantejar en dues fases. La primera fase de l'edifici va ser executada, a l'espera de la construcció de la segona, de manera que una part del col·legi està edificat, mentre l'altra es troba en mòduls prefabricats. L'objectiu principal de l'ampliació del centre és la finalització d'aquesta segona fase per tal que l'escola Montroig esdevingui un col·legi d'una línia. El projecte contempla la construcció de tots els espais en planta baixa i comptarà amb aules amb parets mòbils. A més, hi haurà uns passadissos amb molta llum i també s'aposta per l'eficiència energètica amb la instal·lació de plaques solars, aerotèrmia i sol radiant. Així mateix, hi està previst fer reformes al que serà l'edifici antic, on es posaran claraboies a la part del passadís, que ara és molt fosc, i s'obriran uns tipus de portes determinades que ajudaran a la ventilació.
A la comarca de Noguera, on estudien prop de 6.000 alumnes, el curs s'ha posat en marxa amb normalitat. Durant l'estiu, diversos centres han aprofitat per fer obres de millora. A Cubells s'ha optat per renovar tancaments i guanyar confort i eficiència energètica. A Camarasa, a més de millorar els tancaments, s'han fet ja actuacions més àmplies a la façana i la coberta. S'ha substituït el sistema de climatització per un de més sostenible amb plaques solars i aerotèrmica. I també s'han millorat els espais exteriors. Pel que fa a obres i reformes, una de les més destacades ha estat la de Castelló de Farfanya, un centre que estava a mig reformar i en el que hi havia parts apuntalades pel risc de fallida estructural. Durant aquest estiu s'hi han resolt totes aquestes incidències, quedant l'escola amb uns tancaments moderns i amb tots els espais rehabilitats.
L'escola de Castelló va ser inaugurada l'any 1931, durant la Segona República, i conserva encara, de fet, a l'exterior la placa que recorda aquest fet i que es va construir en temps del president Macià. Tot i que al llarg de les dècades havia viscut algunes reformes parcials, mai s'hi havia fet una actuació tan contundent com l'acabada aquest estiu. L'alcalde de Castelló de Farfanya, Omar Nombri, ha explicat que en els darrers anys l'Ajuntament ja havia impulsat millores com la creació de la llar d'infants dins del recinte escolar, però quedaven pendents actuacions importants. Omar explica que des de finals de l'any 2021 tenien mitja escola apuntalada. El menjador no es podia utilitzar i els infants, de fet, havien de menjar al passadís. Era una situació de risc que no podien allargar més.
Doncs des de finals del 2023 teníem l'escola apuntalada. L'escola apuntalada, diguéssim, mitja escola apuntalada, que era la part més antiga de l'escola. L'escola de Castelló es va crear al 1931, en plena república, i el cas és que des de llavors pues, havia sofert alguna que altra reforma, però no una reforma contundent. Sí que es va fer una gran obra d'infraestructura en el seu dia, però diguéssim que la seva rehabilitació ha anat seguint moltes fases. I, nosaltres des de l'Ajuntament vam fer la llar d'infants en el seu dia, que va remodelar una part important de l'escola, que era l'escala original de l'època. Treiem aquella escala i fèiem dos espais nous, un espai que era com una sala jove i a dalt la llar d'infants que a dia d'avui està en funcionament a dins de l'escola. Un cop fetes aquestes obres vam advertir també altres problemes a l'edifici i vam demanar al departament que acabés les obres, al departament d'educació, que acabés les obres que en el seu dia s'havia compromès a realitzar amb diverses fases al departament d'educació. En l'anterior mandat ens van fer les finestres, que vam considerar que era prioritari pel tema de la temperatura i l'aïllament que havien de viure els mestres i els infants. I queda una última fase que, sincerament, doncs, agraeixo moltíssim que s'hagi pogut culminar i que s'hagi culminat dins de termini durant les vacances, que no ha afectat a l'activitat educativa de l'escola, i que ha sigut una fase de gairebé 100.000 euros que ha acabat doncs, per millorar l'estructura que ja estava en situació de risc. Penseu que des de finals del 23 els nens i nenes de l'escola de Castelló estaven menjant, el menjador el tenien al passadís, perquè la zona afectada era, entre d'altres, el menjador de l'escola.
En un primer moment, el Departament d'Educació havia previst una inversió d'uns 30.000 euros, però aquesta xifra resultava insuficient per fer front a les deficiències estructurals. Finalment, i després de diverses gestions amb la Generalitat, es va aconseguir desencallar una partida propera als 100.000 euros, que ha fet possible culminar la reforma. Nombri diu que han estat demanant per activa i per passiva que es fes aquesta obra. Va caldre insistir molt, però finalment es va considerar una actuació prioritària dins de la nostra demarcació, perquè l'edifici estava en fallida estructural i podia haver caigut en qualsevol moment.
Llavors, pues, bueno, per nosaltres vam estar diguéssim, demanant al Departament d'Educació per activa i per passiva que es fes aquesta obra. No acabava d'haver doncs, pressupost, perquè hi havia un pressupost inicial d'uns 30.000 euros i amb 30.000 euros no donava per fer tota aquesta infraestructura. I bé, al final, doncs, amb una visita del conseller de Presidència, doncs vam traslladar això, vam poder traslladar-ho a la Conselleria d'Educació també, i finalment doncs, també perquè era un dels edificis més prioritaris dins de la nostra demarcació, perquè està en fallo estructural, és a dir, podia haver caigut en qualsevol moment. Amb aquests puntals era un perill.
La inauguració de la reforma s'ha fet aquest mateix dilluns amb la presència del conseller Antoni Dalmau, conseller de la Presidència, que el gener va visitar el poble i, en conèixer la problemàtica, es va comprometre a impulsar-ne la rehabilitació. La de Castelló de Farfanya va ser una de les primeres visites que Dalmau va fer com a conseller i aquest dilluns hi ha tornat per conèixer de primera mà els treballs que s'han fet a l'escola. El conseller ha dit que la rehabilitació de l'escola de Castelló de Farfanya és important. De fet, ha parlat de la importància de protegir i cuidar el món rural.
També amb un missatge de que el país cal pensar-lo tot sencer, no? I recordo doncs, que en aquesta escola, una escola de l'àmbit rural, fa gairebé un any i mig, no?, que els nanos de l'escola doncs, es trobaven doncs, que per unes deficiències a l'estructura estaven dinant en el passadís. Crec que aquesta és una situació que en el nostre país no ens podem permetre, que cal tenir dignitat en el conjunt dels serveis públics i en el conjunt de l'educació del conjunt del país, i per tant també vam tenir un compromís, no?, de poder estrenar avui estrenar avui aquest nou menjador, que s'ha convertit en un nou menjador, en una nova aula de música i en una nova aula pels grans i una nova sala pels profes de l'escola. Així que content d'estar avui aquí, també en aquest missatge que és molt important, no? El nostre sistema educatiu té reptes de futur molt importants, en els quals hi hem de treballar tots plegats, tota la feina no està feta, però també és molt important canviar determinats missatges, no? I avui hi ha molts nanos que estan començant a les escoles de l'àmbit urbà, però també molts que estan començant a les zones rurals de Catalunya. Que cal cuidar-les, que cal protegir-les, que cal posar-hi més atenció, avui parlàvem, no?, que tenen reptes de diversitat, que cal cuidar. I crec que també cuidant aquestes escoles, també donant-los nova vida, també recuperant aquests espais que no estaven en les millors condicions i que necessitaven de posar-se al dia, també enviem aquest missatge, no?, avui des de la Noguera.
Les obres s'han executat durant les vacances d'estiu de manera que no han afectat el desenvolupament del curs i han permès estrenar aquest nou edifici coincidint amb la tornada a les aules. Per nombre, avui es pot dir que l'escola de Castelló de Farfanya està plenament rehabilitada i que tenen una escola pròpia del segle XXI.
Molt contents de que s'hagi culminat i ara sí que podem dir que l'escola de Castelló de Farfanya està plenament rehabilitada i que tenim una escola pròpia del segle XXI, del 2025, i esperem que els nens i nenes de Castelló de Farfanya en puguin gaudir i puguin sumar-se més famílies amb aquesta gran escola que tenim.
Amb aquesta reforma, el consistori de Castelló de Farfanya dona per tancada una reivindicació històrica i garanteix que els infants del municipi disposin d'un centre segur, modern i adaptat a les necessitats actuals.
Assenyalem finalment en aquest bloc que un any més la Paeria de Balaguer ofereix als estudiants menors de 18 anys la possibilitat de fer ús gratuït del transport urbà de la ciutat. Els alumnes a partir de 6 anys poden recollir la targeta corresponent al casal a la Palla Vaca. Per obtenir la targeta és necessari presentar el DNI de l'infant o jove usuari. El document, de caràcter personal i intransferible, queda registrat amb el nom i cognoms de cada alumne i tindrà validesa fins al mes de juny. El cost de la targeta és de 2 euros si es tramita per primera vegada, mentre que el canvi de la targeta antiga no té cap cost. La Paeria recorda que no es podrà pujar al bus sense fitxar. La Paeria recorda que no es pot pujar al bus sense fitxar amb la targeta o bé pagant el bitllet corresponent. A partir d'aquest dilluns també es reprendran els horaris especials del bus escolar. El bus d'instituts mantindrà les rutes habituals i començarà a circular cada matí, de dilluns a divendres a les 7:40. Per la seva banda, el bus escolar iniciarà el recorregut a partir d'un quart de nou. Continuem amb temes locals, parlant que Balaguer pot continuar captant aigua de la sèquia del CUP després que el jutge ho hagi avalat. Recordem que la Paeria de Balaguer va fer un decret d'emergència per tornar a captar aigua de la sèquia del CUP al tallar els regants d'aigua de la captació.
Al mes d'abril de l'any 2024, després d'anys d'intentar arribar a un acord econòmic pels costos d'abastament i manteniment, els regants van posar una pala a la captació d'aigua de la sèquia del CUP, que s'utilitza per al subministrament dels dipòsits d'aigua de la ciutat. Els regants exigien a l'Ajuntament el pagament de 40.000 euros dels 120.000 que reclamaven pels costos de manteniment de la infraestructura, igual que fan altres municipis per l'ús de la instal·lació, segons manifestaven des de la comunitat de regants. En aquell moment, els serveis d'aigua de l'Ajuntament van posar en marxa les dues bombes de captació d'aigua al riu, però aquestes no van aguantar a causa de la seva antiguitat. Davant d'aquesta situació, la Paer en cap, Lorena González, va signar al mes de maig un decret d'urgència per retirar la pala i tornar a captar aigua de la sèquia per garantir subministrament a la ciutat. Per aquest motiu, els regants van presentar un contenciós administratiu contra el decret de la Paeria. Ara, el jutjat contenciós administratiu de Lleida ha avalat aquest decret d'emergència per a que Balaguer pugui continuar captant aigua de la sèquia del CUP per al subministrament d'aigua dels dipòsits municipals. Des de la Paeria celebren aquesta decisió judicial mentre es busca una solució per a millorar la infraestructura i captar aigua del riu Segre de forma estable, encara que per garantir el subministrament d'aigua a la ciutat es continuarà treballant per trobar una solució definitiva al litigi i disposar de les dues opcions de captació. Des de la comunitat de regants de la sèquia del CUP han avançat que recorreran la resolució del jutjat. En declaracions al diari Segre, el president de la comunitat de regants, Josep Ros, va destacar que la situació està paralitzada, però que de moment Balaguer continua captant aigua de la sèquia i no paga pel seu ús ni es troben al corrent de pagament.
El Sindicat Agrari Unió de Pagesos lamenta que el sector porcí acabi sent moneda de canvi pels arancels de la Unió Europea als cotxes elèctrics de la Xina. El preu del porc porta 9 setmanes a la baixa i els productors temen les repercussions davant l'anunci del govern xinès. El responsable del porcí del sindicat, Rosent Saltiveri, ha criticat que ara hagin de pagar els plats trencats injustament.
Saltiveri ha dit que encara és aviat per fer una valoració sobre la notícia dels arancels de la Xina pel fet que van en funció de cada empresa i, per tant, aquí caldrà analitzar i veure quin és el volum i l'arancel que tindrà cadascuna per veure la repercussió real que té la mesura. En qualsevol cas, el responsable del porcí d'Unió de Pagesos veu que els arancels a la carn del porc que vol imposar el país asiàtic no haurien de ser moneda de canvi pel fet que al seu dia la Unió Europea va decidir posar-ne als cotxes elèctrics que venien d'aquell país.
D'entrada, és aviat per fer una valoració de la repercussió que tindrà, pel fet de que bueno, cal que els arancels que tenen previst ficar pues, van una mica en funció de cada empresa i, per tant, aquí cal analitzar a veure quin és el volum i l'arancel que té cada empresa per afinar o per veure la repercussió que té. D'entrada, evidentment, una notícia d'aquestes és negativa, no? I el que cal dir és que, evidentment, doncs acabem, per desgràcia, acabem sent moneda de canvi del fet de que al seu dia la Unió Europea va ficar uns arancels als cotxes elèctrics que venien de Xina i, per tant, ara doncs aquí una mica doncs acabem pagant el patos dels ports injustament, no? I aquesta és possiblement la cosa a ressaltar de que no hauria de ser així el comerç, no? Vull dir que el fet de que un producte hagi tingut una repercussió, doncs evidentment no hauríem de ser moneda de canvi.
Mm-hmm. El mercat xinès té molts consumidors i, tot i que són els majors productors del món després de restablir-se quan es van veure afectats per la pesta porcina africana, tenen hàbits de consum diferents i hi ha una sèrie de parts del porc que tenen molta més demanda i, per això, les han de comprar fora. Segons Saltiveri, principalment són els peus, les orelles, el cap i les llengües que tenen una demanda que no poden cobrir amb la seva producció. A Catalunya, el sector porcí ha viscut un parell de campanyes positives, però prèviament a aquesta notícia ja havia començat una davallada important de preus que en les darreres setmanes ja han baixat al voltant de 20 cèntims al mercat.
Bueno, sí, evidentment el sector ha viscut un parell d'anys en positiu, amb una oferta per sota la demanda i, per tant, els preus han estat alts, però ara ja havíem, prèviament a aquesta notícia, ja havíem engegat una davallada important de preus, o sigui, portem ja devem portar 9 setmanes baixant de preu, ja al voltant de 20 cèntims han baixat el preu de mercat, i ja només, bueno, evidentment només faltava aquesta notícia perquè, bueno, pogut tindre ajudar amb aquesta, encara més aquesta baixada, no? Per tant, això no és, en principi no és positiu, però cal veure i valorar realment quina repercussió té amb cada empresa en funció del volum i el tipus d'arancel que li apliquen.
Després d'aquestes últimes notícies, caldrà veure quines repercussions tenen aquest anunci xinès en els propers dies. Catalunya, recordem, exporta aproximadament un 10% de la producció de porc a la Xina.
D'altra banda, el sindicat Comissions Obreres d'Indústria i UGT FICA i la patronal FEMEL han signat el conveni del metall de la província Lleida per als anys 2025-2027 en els termes del preacord assolit a finals de juliol, que ha estat ratificat per les delegades i delegats del sector. El nou conveni garanteix el manteniment del poder adquisitiu i millora els drets i les condicions dels prop de 13.000 persones que treballen al sector. El conveni estableix uns increments salarials d'un 3% per al 2025, amb efectes des de l'1 de gener, i un 2,5% per el 2026 i 2027. Incorpora una clàusula de revisió vinculada a l'IPC que garanteix el 85% de la diferència amb els increments acordats. Quan a la clàusula d'absorció i compensació es manté en els mateixos termes que en l'anterior conveni, també s'ha pactat un increment addicional d'un 2% a les pagues extres per cada any de vigència. El nou conveni també fixa les vacances en 22 dies laborables, incorpora els drets del col·lectiu LGBTI+, i estableix que la jubilació anticipada mitjançant el contracte de relleu sigui per acord entre l'empresa i la persona treballadora. Encetem el bloc cultural parlant que Balaguer ha celebrat aquest dissabte l'acte central del Correllengua, amb una gran participació ciutadana i identitats. Enguany el Correllengua estava dedicat a Mercè Rodoreda.
Els actes van començar el dijous al vespre amb la inauguració de l'exposició Al mig de la vida, jo, dedicada a Mercè Rodoreda, considerada l'autora més influent de la literatura catalana i una de les més llegides i traduïdes del segle XX. Tot seguit, va tenir lloc la conferència La diversitat lingüística, una diversitat amenaçada, a càrrec de Maria Bardagí i Ferrer, especialista en llengües amenaçades.
Vindrem a parlar del català, que és el que vol sentir tothom, però també amb una miqueta de perspectiva general. Quantes llengües hi ha al món, com està amenaçada aquesta diversitat lingüística i quines són les coses que podem fer en contra d'aquesta pèrdua de diversitat.
La lingüista va remarcar també que la manera més bàsica de mantenir viva una llengua és fer-la servir en tots els àmbits.
El més bàsic és fer servir la llengua a qualsevol àmbit. El que és un indici que una llengua s'està substituint és que anem perdent àmbits, i pot ser tant l'àmbit digital de les xarxes socials, com pot ser el mercat, com pot ser anar a fer un cafè, com pot ser la universitat. Llavors el que hem de fer és fer-la servir, no canviar.
Divendres a la tarda, el Correllengua va seguir amb una visita guiada a l'exposició Josep Benet en la desfeta i el redreç al Museu de la Noguera, a càrrec del comissari i historiador Jordi Oliva i Llorenç. Aquest dissabte, la programació ha culminat amb una jornada festiva i reivindicativa al Mercadal i a la plaça del Pou. Una jornada que ha inclòs ballades de sardanes i ball de bastons i la tradicional marxa de torxes fins a la plaça del Pou, on s'ha fet la lectura del manifest del Correllengua 2025, que enguany ha anat a càrrec de l'escriptora Mercè Ibar.
Avui, a la meva edat, passada la frontera de tantes coses que m'havien fet malbé la vida, encara em queden unes quantes passions. Escriure, el meu país i el meu idioma tan dúctil i vell que em permet d'aconseguir una prosa neta i clara. Ho deia Mercè Rodoreda fa 45 anys, amb paraules vives, paraules que el mateix idioma, la llengua catalana, pot fer-se seves.
Teresa Ferrer, del Casal Pere III, ha destacat la gran participació i la varietat d'activitats proposades.
Enguany estem molt contents de la resposta, de la participació. S'han fet actes molt variats a nivell cultural de diferents àmbits i bé, molt bé, estem molt contents de la participació. Fins i tot enguany hi ha hagut teatre pels nens i també de les entitats i les entitats de la ciutat que han participat i també han vingut com cada any al Correllengua.
Ferrer ha recordat quin és el sentit del Correllengua.
Correllengua és sortir gent al carrer motivats i convençuts que cal defensar la llengua, perquè és que si no la defensem, l'ús social va perdent. I precisament doncs, Balaguer ha demostrat una vegada més que s'ha donat resposta, i això és el que cal fer i tirar endavant en aquest sentit.
La nit d'aquest dissabte s'arrodoneix amb un sopar popular i el concert del grup Marta en Gregori a la plaça del Pou.
I finalment, dins del bloc cultural, també els parlem que el Festival Zona Pons va posar dissabte el punt final a la seva primera edició, amb una nit per emmarcar, protagonitzada per la cantant Marina Rossell. Davant l'esplanada del Castell de Pons i amb l'emblemàtica canònica de Sant Pere al fons, il·luminada per a l'ocasió, prop de 300 persones van viure un concert ple de complicitats i intensitat emocional, amb l'aplicació del darrer àlbum de Rossell, però on no van faltar algunes de les cançons que expliquen el perquè la seva és una veu estimada per diverses generacions. El públic va respondre a la invitació de la cantant i va cantar amb ella clàssics com Lili Marlén, Mare de Déu del Món, o la sardana de Pep Ventura, Per tu ploro, a l'espera que arribessin ja en el tram final del concert les cançons que han convertit Rossell en el referent que és avui, entre elles La gavina o la cançó del Mètec, en record al seu estimat Mustaki. Rossell, acompanyada al piano per Xavi Lloses, amb el qual va evidenciar una complicitat forjada a base d'anys als escenaris, va desplegar un repertori de cançons pròpies i himnes populars que va transformar l'espai patrimonial en un espai escènic bellíssim i carregat de memòria. El públic va respondre amb silenci respectuós en les peces més delicades i amb cants i aplaudiments en els moments requerits per la cantant, convertint la cloenda en una celebració compromesa i emocionant. Amb aquesta vetllada, Zona Pons conclou un recorregut d'estiu que ha unit música i patrimoni en formats diversos. I fet aquest apunt, us deixem en la secció esportiva.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim l'apartat esportiu parlant de futbol. Partit emocionant el que es va viure ahir la tarda al camp de futbol municipal de Juneda entre el Balaguer i el Juneda en la segona semifinal de la Copa Lleida, un partit on els balaguerins van assolir el passi a la final a imposar-se per 1-2 al Club Futbol Juneda. La primera meitat el joc va ser molt ajustat a la zona del mig del camp i només va haver-hi dues ocasions per part dels de la capital de la Noguera. L'ocasió més destacada va ser el xut de Garau a la recta final del primer temps amb un xut que va passar ben a prop de la porteria que va defensar en Pol Culleré. En el segon temps, el signe del maig va canviar i els dos conjunts van anar a la recerca del gol que els pogués donar el passi a la final. Les primeres ocasions van arribar de la mà del Juneda, on Tuto va tenir dues oportunitats de gol que van posar l'ai al cor a l'equip roig. El Balaguer va perseverar i va lluitar fins al final i aquest treball va tenir recompensa quan al minut 78 una vaselina de Nico Aires va servir per fer el primer gol del Balaguer que trencava l'empat i donava esperança al conjunt de Tomàs. Una bona jugada ofensiva dels balaguerins va servir perquè Garau Coll extragués petroli provocant un penal que ell mateix va executar a la perfecció per fer el 0-2 i posar terra de per mig a les esperances de remuntada dels de les Garrigues. Tot i el cop, el Juneda no es va rendir i al cap de pocs minuts va jugar la diferència amb un gol que va aconseguir Xavier Sánchez al minut 87 i que va posar emoció al maig fins al final. El Balaguer va ser capaç de defensar l'avantatge fins al xiulet final que va acabar amb una baralla entre jugadors dels dos equips i que va finalitzar amb les expulsions del porter Mario Moriano del Balaguer i de Marc Pifarré per part del Juneda. L'entrenador del Balaguer, José T. Tomás, fa una valoració molt positiva de la pretemporada.
La verdad que está siendo una pretemporada bastante regular, tranquila. Estamos enfrentándonos con rivales, algunos de inferior categoría, como ha sido Balbona, Valfogona, pues Almacellas, etcétera, y luego sí que Juneda, a pesar de ser de categoría inferior, pues es un equipo que prácticamente es el mismo del año pasado en Primera Catalana, donde realizó una gran temporada. Y luego pues hemos estado en el campo del Borges, donde será un rival nuestro en Liga, donde siempre es un campo muy complicado para todos los rivales poder hacer un buen resultado. Nosotros supimos remontar un 2-0 en contra y eso pues bueno, nos dio pues esperanzas y nos enseñó un camino donde no tenemos que dejar nunca o dar un partido por perdido y seguir luchando hasta el final.
Tomàs va explicar quin és el secret d'aquesta bona dinàmica de resultats d'aquesta pretemporada.
Estamos trabajando con tranquilidad, estamos intentando hacer equipo, estamos intentando coger conceptos, que nos conozcamos. Ha habido muchísimos cambios en la plantilla, ha habido muchas bajas, muchas altas, y está claro que eso requiere de un proceso, de una adaptación, de que nos conozcamos mejor, de que yo conozca mejor a los jugadores para saberles o intentar sacarles el mejor rendimiento. Y ya te digo, secreto no hay ninguno. El secreto es que estamos trabajando con la tranquilidad de saber que la realidad empieza en la Liga, que ahora lo que tenemos que ir es haciendo equipo, cogiendo conceptos, cogiendo ritmo de competición, y sabemos que empezaremos la Liga y aún tendremos muchísimas cosas que mejorar.
El Balaguer ja coneix el seu rival a la final, que serà el Balàfia, que va guanyar per la mínima a l'Atlètic Alpicat. La final es jugarà aquest diumenge al camp de futbol municipal de Balaguer en un horari encara per determinar. Deixem el futbol i anem a parlar de parapent, perquè el Montsec d'Ares va ser l'escenari escollit per tancar el campionat de l'Sports Class Racing Series. Aquest indret acull any rere any diferents competicions i atrau centenars d'aficionats i professionals. La cita esportiva va servir per decidir els guanyadors de totes les categories. En categoria masculina, l'hongarès Pal Tagats va guanyar la prova en categoria masculina en obtenir la màxima puntuació. Aquesta victòria va servir perquè Tagats es faci amb el campionat. En categoria femenina no hi va haver sorpreses i la nord-americana Riley Ferrer va guanyar la prova en obtenir la màxima puntuació en la seva categoria. La seva victòria, sumat amb la no participació de Magdalena Janaway, va fer que Ferrer hagi obtingut el campionat internacional i sigui la millor esportista femenina. Pel que fa als equips, Jean va ser el que més punts va obtenir en la darrera prova i és qui s'emporta el campionat d'equips, superant a Osona, Team Terror i Air Tribune, que han quedat segon, tercer i quart, respectivament. La darrera prova de l'Sports Class Racing Series ha estat una mostra més que la comarca de la Noguera és referent internacional d'aquest esport.
I després dels esports dediquem uns minuts a fer una mirada als principals titulars de la premsa escrita, començant pel diari Segre, que destaca en portada que el CES paralitza les obres de construcció d'un hotel a la P2 al envair una zona d'especial protecció per a les aus ZEPA. Un altre titular és que Seguretat Aèria eximeix Lleida de demanar-li permisos per a nous edificis per a la lentitud d'un procediment que acostumava a trigar uns 4 mesos. I en l'àmbit esportiu, l'Atlètic Lleida va salvar un punt en el seu debut després d'empatar a 2 davant del Torrent, i l'AEM suma un altre punt en empatar a 0 gols davant del Cacereño en el seu debut a Primera Federació. La Mañana treu en portada que la Paeria de Lleida ficarà plaques solars en 53 edificis públics, on només una empresa presentava una oferta per fer-se amb l'adjudicació de la instal·lació. En la part central trobem una fotografia on immobilitza els curiosos que van agafar el seu telescopi i es van acostar fins a la seu vella de Lleida per observar l'eclipsi lunar que es podia observar ahir a la nit. Malgrat tot, la nombrosa nebulositat va impedir veure-ho amb tota claretat. I uns 50.000 escolars tornen avui a les aules després de les vacances d'estiu, on s'esperen algunes dificultats en els accessos. En l'àmbit de successos, els bombers van rescatar a una dona de 54 anys que va patir fractures en esfondrar-se al pis de sota a les Borges Blanques. Pel que fa al punt avui, treuem reportada un reportatge sobre la desconnexió a l'aula arran de la prohibició del Departament d'Educació de l'ús de mòbils a les etapes d'educació infantil, primària i ESO. L'esportiu obre en portada amb el doblet i el domini del cap de setmana dels germans Márquez, que van ser els protagonistes del Gran Premi de Motociclisme a Montmeló. Ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris, donem punt i final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabeu de passar un bon dilluns.